Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest dissabte 7 de juny o diumenge 8, si és que escolteu la repetició del nostre programa. Aquesta setmana obrim els nostres continguts amb els flamants guanyadors dels 8ens Premis Solidaris que atorga 11 Catalunya. Ens informa la nostra companya Mercè Raga.
Aquest dijous 5 de juny ha tingut lloc el lliurament dels 8ens Premis Solidaris 11 Catalunya, un acte que va comptar amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, i del president de l'11 i la seva fundació, Miguel Carballeda. Els guardonats, en aquesta ocasió, han estat l'associació Alba en la categoria d'institució, Mercè Riera com a persona física, Cuina Justa de la Fundació Cassià Just com a empresa, Benestar Social i Família per Apropa Cultura en la categoria d'administració i Ràdio Nicòsia com a mitjà de comunicació. Els Premis Solidaris 11 Catalunya tenen la finalitat de reconèixer la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal, com també l'accessibilitat universal.
Moltes gràcies, Mercè. I ara, sumari de temes amb la Toni Fernández de Cora. Hola, bona tarda, Toni, benvinguda.
Bona tarda.
La nostra primera convidada és una oient del programa.
Sí, la veritat és que sí, Anna. Estem molt contents de rebre la Mar Bonada, una il·lustradora amb cardiopatia congènita que ha escrit el llibre Radiografia Sentimental.
Precisament des de l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, CICCORAVAN, és que participa al programa la psicòloga Rosana Moyano.
És la professional responsable de l'espai mensual Família i Discapacitat. Avui parlarem de tot el que representa la vida escolar per als nens i nenes amb discapacitat.
Més temes a l'espai d'entitats socials. Ens visita aquest vespre l'Associació de Trasplantats Hepàtics.
Sí, aquest passat dimecres ha estat el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits i entrevistarem en Josep Lluís Gómez, membre de la Junta de l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya.
A més, tots hem pogut veure un cupó de l'11 commemoratiu d'aquesta diada. Per últim, tertúlia de gent gran, la vida a certa edat.
I no podia ser d'una altra manera. Els nostres tertulians volen comentar l'actualitat del país. Eleccions europees, nous partits a la palestra, abdicació del rei, coronació del qual recordem molt i molt bé perquè la majoria de la nostra gent gran tenia llavors uns 30 anys.
Sí, senyora. Grans testimonis de la història d'Espanya i Catalunya, la nostra gent gran, i tant que sí. Moltes gràcies, Toni. Nosaltres, una mica més tard, tornem amb tu a l'espai destinat a les entitats. Ara iniciem el programa al costat del Toni Huguet al control de so amb una important notícia de portada. I és que Fundació 11 i Ford han presentat aquest dijous a Barcelona el Pla Adapta, un programa a través del qual les persones amb discapacitat podran provar un vehicle adaptat abans de comprar-lo. És una iniciativa pionera a Espanya i Catalunya. Víctor Piccione és gerent de comunicació en Ford.
A esto le añadimos un punto adicional y es que hemos creado una flota para que el comprador pueda probar el coche previamente, algo que hasta ahora en este tipo de vehículos, salvo que tuvieras un amigo que tuviera pues un coche parecido y tal, bueno, pues no, el efecto de probar, como hace cualquier persona a la hora de comprarse un coche, que va al concesionario, lo prueba, se da una vuelta y dice, pues me gusta, pues que qué bien va, me lo compro, ¿no? Pues esto hasta ahora en un coche adaptador es imposible. Ahora con el plan Adapta va a ser posible.
Para el director d'Accessibilitat Universal de Fundació 11, Jesús Hernández, el Pla Adapta representa un gran canvi per a les persones amb discapacitat davant d'una compra tan important com la d'un cotxe.
Un gran cambio porque ahora tenemos la oportunidad de poder probar efectivamente el vehículo antes de comprarlo. Hasta ahora la compra pues se hacía por catálogo, por unas fotos. El tema era bastante complicado, ¿no? La incertidumbre, el comprar a ciegas, pues hombre, siempre puede llegar a provocarte algún tipo de error en una compra tan importante como es esta.
tota la informació del Pla Adapta a www.fundacion11.es i www.ford.es. Just like the drama.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Iniciem el programa d'una manera molt i molt agradable per tot l'equip que fem Catalunya sense barreres, que és donant temps als oients del programa, perquè el Siscu Bages, què tal Siscu, benvingut, m'agrada que vinguis cada setmana, ja ho saps tu, això és com casa teva, vull que ho sentis així.
Sí, sí, no, ho sento així, ho sento així.
Doncs escolta, la Mar Bonada va contactar amb nosaltres perquè ens va sentir a la ràdio i llavors, com que és un personatge interessant, vas decidir portar-la, oi que sí?
Sí, entre altres raons perquè té el que tinc jo, que és una cardiopatia congènita, que no sé si és ben bé la mateixa que té ella, però jo tinc una cosa d'aquestes. No m'ho facis explicar perquè mai sé explicar-ho, però tinc alguna cosa al cor que fa que un dia em van operar. I quan van acabar l'operació em van dir, vostè ha tingut un infart abans, oi? I dic, no, però sap que no tinc mai cap infart, no? I potser si té alguna cosa. I tenia això, tenia una cardiopatia congènita. Mm-hmm. Després en parlem.
Doncs, Siscu, que gràcies a la Mar Bonada jo hagi descobert que un col·laborador del meu programa té una cardiopatia congènita,
bueno,
té nassos, eh?
Tinc moltes coses, jo. Quan tens 57 anys tens moltes coses.
Pluridiscapacitats, sí,
tens,
no? Vàries.
Tens tot.
Vinga, anem a introduir una miqueta la figura de la il·lustradora Mar Bonada. Com dèiem, la il·lustradora Mar Bonada ha elaborat el llibre Radiografia Sentimental, en el que recull les vivències i opinions de 14 joves, nois i noies, amb cardiopatia congènita. És la mateixa disfunció que té ella, la Mar. Les escenes del llibre es desenvolupen en una piscina comunitària en la qual també ens volem submergir avui al seu costat. Mar, al teu costat, a veure què descobrim. Bona tarda, benvinguda a Catalunya sense barreres.
Bona tarda, gràcies per invitar-me.
Sonem bé? Com mullem, eh? Com mullem et pregunto.
Molt bé.
Sí?
Sí.
Des de casa ens sents com una gent amable, que us fa companyia...
Sí, jo trobo que hi ha dies que hi ha temes molt interessants i que no sents altres emissores de ràdio i és interessant que se senti moltes opinions diferents i sobretot de temes com discapacitats, que sempre queda una mica apartat socialment.
Mar, la idea d'escriure el llibre del qual ens parles avui, que és Radiografia Sentimental, sí, et va venir quan estaves esperant ser atesa pel teu metge, uh-huh, i vas veure un fulletó de l'Associació d'Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya. Va ser,
sí,
així, oi?
Va ser així. Jo tinc ara 38 anys i mai havia tingut contacte amb altres persones amb cardiopatia congènita, potser perquè vinc d'una generació on no existien totes aquestes associacions i tampoc havia trobat el moment ni necessitat de buscar altres persones. En aquell moment vaig trobar aquell fulletó, vaig llegir el que explicaven i vaig trobar que hi havia moltes coses que m'hi sentia identificada i potser pors que jo havia descobert sola i anar vivint amb la meva pròpia experiència, allà ja estava explicada i vaig dir, ostres, pues, m'agradaria conèixer-ho. Quan vaig decidir escriure el llibre, era un moment, bueno, fa 2 anys, és un moment important que vaig poder unir la meva part professional i la meva part com a cardiòpata. O sigui, jo sóc una persona, com abans us comentava, tinc una cardiopatia congènita, però no visc, el primer és la cardiopatia, primer és el meu bagatge com a persona i he lluitat molt per ser qui sóc i no treu que visqui amb la malaltia.
Quines conseqüències té per tu, personalment, aquesta malaltia?
Bueno, jo fins ara, jo no dic que tinc una vida normal, sinó que dic que tinc un ritme, tinc el meu propi ritme. Fins ara, jo no he tingut cap cap entrebanc així fort en la meva trajectòria com a cardiòpata. Tinc un control diari, i vaig quedar mig any. Tinc una cardiopatia que no es pot operar, i això el que potser pot donar és que no tinc una esperança de vida tan llarga com, per exemple, actualment tots els infants que els operen, doncs hi ha més esperança de vida. Amb el meu dia a dia m'he acoplat a les renúncies que he tingut que fer com a persona, però no per això vol dir que no he disfrutat de la meva vida i he fet moltes coses.
Abans de començar el programa ens vas comentar que vivies a Berlín.
Sí.
De fet, el Siscu m'ha dit que ets una viatgera incansable.
Sí, sí, sí.
Sí, Siscu?
Sí, sí, sí. Jo no sé... Bueno, suposo que viatges transatlàntics no en deus poder fer, no?
Però... No em puc fer. Ho tinc... Està bastant prohibit. Ho podria fer amb molta preparació, viatjant amb oxigen a bord i tot, però també vaig decidir que calia fer tot això per anar a descobrir l'altre costat del món, però he trobat solucions a fer una cosa que per mi és molt important, que és viatjar. I no viatjo com una persona amb luxe, sinó que m'agrada viatjar també per feines que he fet. Pues he travessat tota la Índia amb un tren, he passat 6 hores amb un tren al costat de qualsevol indi, i a mi això m'omple com a persona i professionalment m'aporta molt. M'ha donat això, que no puc viatjar amb vols transatlàntics, però he viatjat amb tren, amb vaixells, furgonetes... O sigui, d'una manera o altra he arribat on he volgut arribar.
Països on has estat?
Uf! Bé, sembla una mica una competició, perquè a vegades he fet tot això. Jo crec que cadascú té les seves prioritats a la vida. Països on he estat? Pues recentment, això que us deia, vaig viure 3 anys a Berlín, i després de Berlín he estat des de... Vaig fer tot el transsiberià, fins a Vladivostok. De Vladivostok vaig agafar un vaixell al Japó. Del Japó he estat a Xina, que ja era la segona vegada, aquest és el més recent. Després he baixat cap a Laos, Vietnam, Tailàndia, Singapur. He tornat a estar a l'Índia, a Egipte, que va ser molt interessant, perquè just era quan es va estar una mica calmat. I, bueno, va ser un país realment impressionant, i de tornada cap a Catalunya.
Què busques que no trobes en tots aquests llocs?
No busco res. Jo crec que no és que jo no estigui contenta com visc a Barcelona. O sigui, jo no necessitaria tampoc viatjar. És una... No sé, les il·lusions de la vida és més el, no sé, el que et fa viure. A mi... M'agrada conèixer altres cultures. No m'agrada quedar-me només en un lloc, i fins que pugui ho he potenciat i ho vull potenciar. Tampoc no crec que passi res si no viatges a tots aquests indrets. I és el que et dic, és una prioritat personal.
Però el cert és que tu i la teva cardiopatia t'ho està permetent, viatges, coneixes moltíssimes cultures ben diferents de la nostra,
sí.
Per tant, la teva concepció del món ha de ser superenriquidora. Bé, no busques, però digues què has trobat fora de les nostres 4 parets.
Bueno, fora de les nostres 4 parets, jo crec que viatjar m'ha fet una persona molt més oberta de ment. Materialment sóc algú que no dono valor a les coses materials. Sóc dissenyadora tèxtil i il·lustradora, i la moda en si fa anys que em va deixar d'importar bastant, perquè trobava un món molt frívol. M'interessa el dibuix perquè hi ha una expressió plàstica i aquesta part la potència. M'agrada la meva feina perquè em permet viatjar, em puc organitzar la feina amb el plaer de viatjar. Viatjar a mi m'obre la ment, parlar amb persones d'altres cultures t'ensenya que no som res diferents uns als altres. Per exemple, quan la Índia per mi sempre va ser un repte, i quan ho vaig aconseguir anar vaig dir, hagués pogut estar sense anar a la Índia, però quan hi vaig estar vaig dir, fuà, és la felicitat.
És que m'hagués perdut, no?
Sí.
Molt bé.
Si et sembla, parlem del llibre.
Uh-huh.
No? Com vas triar els 14 protagonistes de la biografia sentimental?
Com us deia abans, jo no, fins ara, no vi, fins que no vaig escriure el llibre, no coneixia cap persona amb cardiopatia congènita. Quan vaig trobar el fulletó, em vaig posar en contacte amb l'associació La SIC, Ells, de seguida els hi va interessar la meva proposta, van obrir les portes i em van apoyar i és d'agrair. I els hi vaig demanar que ells em posessin en contacte amb un perfil de persones que jo sí que veig de... Vaig marcar que jo volia un tipus de persones, nens, homes i dones, de diferents opcions, per exemple, amb dones, el fet de tenir fills, no tenir fills, voler ser mare o no, pues era important per mi. I més que res és això, la psicòloga de l'associació és la que em va posar en contacte amb totes aquestes persones.
La Rosana Moyano.
Sí, que m'han dit que a vegades ve.
Doncs mira, no volien dir-t'ho, però és la següent persona que entrarà en aquest estudi. Està arribant, ja ens posa un SMS dient que t'està escoltant, vaja.
Ah, molt bé.
Bé, aquestes 14 persones amb cardiopatia congènita que estan en una piscina, de què parlen? Què expliquen?
Les 14 persones, el llibre, que és Radiografia Sentimental, és una reflexió col·lectiva de les emocions i sentiments que es deriven de viure amb una cardiopatia congènita. Jo el que també vull deixar clar és que aquest llibre plasma diferents opinions. Cap és la correcta, perquè cadascú, la seva experiència personal i sobretot la seva cardiopatia congènita, t'ha donat una manera d'afrontar aquesta malaltia. O sigui, que aquí són opinions i cadascú en treu la seva informació que vol.
Però tu no surts al llibre, no?
No.
Bueno, només amb una il·lustració cap al final.
Sí.
No? No surts.
Jo no... Quan vaig concebre el llibre, no volia fer un llibre autobiogràfic, perquè crec que una cardiopatia congènita, com altres malalties evolutives, tothom té una història i totes són dignes de ser explicades. A mi el que m'interessava és aquests temes en comú que ho vivim tots. Encara que tinguis una cardiopatia o una altra, hi ha molts moments que els compartim. I era aquesta reflexió col·lectiva a mi em semblava molt més interessant que plasmar la meva pròpia història.
On podem trobar Radiografia Sentimental, Mar?
Sí, Radiografia Sentimental actualment es troba directament, s'ha d'encarregar per telèfon o per mail a les associacions, s'ha editat en català i en castellà, a Catalunya està en català i castellà a l'associació ESIC i ara també està a l'associació Corazón y Vida d'Andalusia.
Doncs Mar Bonada, moltíssimes gràcies per haver estat al programa, per mostrar-nos el teu testimoni, per haver-nos deixat acompanyar-te una miqueta a tants destins del món en els quals has estat tu i la teva cardiopatia.
Sí.
I gràcies també per escriure Radiografia Sentimental, aquestes 14 històries de 14 persones que conviuen com tu i el Cisco amb una cardiopatia congènita. Una abraçada molt forta, eh?
Gràcies per aquesta oportunitat.
Moltíssimes gràcies. Cisco, gràcies a tu també per portar-nos convidats al programa, eh?
Avui ja t'explicaré això de la cardiopatia aquesta que tinc jo, que no sé ben bé.
Home, però... d'aquí em surt una entrevista, eh?
Sí.
Vinga, continuem a Catalunya sense barreres. Ara sí, arriba ara mateix la psicòloga Rosana Moyano a l'estudi. Sí, senyors, aquí ja tenim els estudis ocupant la seva cadira la Rosana Moyano, que és psicòloga de l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, ACIC Coraban, i en aquest cas el programa La Professional Responsable de l'Espai Família i Discapacitat. Rosana, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, aquí
ja
de
sé,
nou.
No has tingut massa temps de saludar la Mar, ja ho sé.
Mira, doncs estic molt contenta de trobar-la, perquè ara aprofitaré una estoneta per xerrar amb ella.
Quan acabis, podeu fer-ho aquí a la recepció de Ràdio Estel.
Perfecte, gràcies.
Però abans d'això, ens ha d'explicar una miqueta el tema d'aquesta setmana, que té a veure amb la vida escolar dels nens i nenes amb discapacitat. Bé, què representa l'escola per un nen en general?
A veure, per un nen l'escola representa moltes coses. Representa sobretot l'accés a la vida social, a les relacions socials. La família és el primer context en el qual el nen es desenvolupa. Ja sabem que allà és on comencen els primers aprenentatges. Però l'escola el que fa és apropar-lo al món social, a les relacions, a establir unes relacions amb els altres, aprendre normes, aprendre maneres diferents de ser, de funcionar, i això li obre les portes cap a la seva identitat i cap al seu funcionament com a ciutadà.
Clar, parles de que l'escola és la primera xarxa on nosaltres ja comencem a desenvolupar les relacions socials.
Sí.
Justament per les persones amb discapacitat, un repte és la integració social.
Justament l'escola té un paper molt important en aquesta integració social, com tu dius, no? Perquè és el primer contacte amb els altres, que a vegades aquests altres són diferents, o que ell percep diferents. Com a persones no són diferents, però sí que és veritat que estem mal educats amb això. Estem educats amb la diferència, amb les capacitats que tenen uns, les limitacions que tenen els altres, i la veritat és que l'escola pot oferir un marc perquè el nen comenci a situar-se en aquest món, però també pels altres, per la resta de nens que no tenen discapacitat, a començar a entendre que hi ha persones amb diferències, que hi ha maneres de funcionar que no són com les que ells tenen, a veure i a valorar els temes de la solidaritat, la cooperació amb altres persones, és a dir, justament a tenir presents persones molt diferents al seu entorn.
Parlem una mica de com s'organitza el sistema educatiu al nostre país per als infants amb discapacitat. A grans trets, que hi ha l'educació especial i la integració escolar ordinària, l'escola ordinària.
Sí, fins fa uns quants anys això era una dicotomia important, no? Tots els nens que tenien alguna dificultat, una discapacitat, anaven a l'escola especial. Darrerament, gràcies a molts avenços també i moltes estratègies, no? Que es veuen afavoridores de la integració del nen, doncs el nen amb discapacitat pot integrar-se a l'escola ordinària sempre i quan la seva deficiència ho pugui permetre. És veritat que les grans discapacitats continuen tenint la possibilitat d'anar a escoles d'educació especial. Llavors, doncs, el sistema educatiu com s'organitza a grans trets? D'entrada, la primària, l'escola primària, la part secundària, doncs funciona igual. L'única cosa que canvia és que en els centres d'educació ordinària hi ha uns suports específics amb personal, amb material, que poden afavorir la integració plena del nen a l'escola ordinària. Tant a l'ESO com a la primària funciona igual. Un cop s'arriba a l'edat dels 16 anys, ja comença a haver-hi una sèrie de diferències. Ens podem trobar amb programes adaptats de garantia social, per exemple, per alumnes amb possibilitats d'integrar-se social i laboralment. Són programes que afavoreixen que aquest nen pugui tenir accés més endavant a la vida laboral. També hi ha programes de formació per a aquesta transició a la vida adulta, que faciliten doncs l'autonomia personal, la integració social. És a dir, que sí que hi ha una sèrie de programes que al llarg de l'escolaritat es poden anar diversificant per poder permetre que aquestes persones tinguin accés a una vida plena.
L'escolaritat, en definitiva, d'un nen o nena amb discapacitat en el nostre país, tu quin diries que és el grau de satisfacció assolit fins ara?
A veure, pots trobar-te de tot, però sí que és cert que és important la bona predisposició dels professionals i el poder accedir a uns mitjans que els permetin tirar endavant amb la feina d'integrar o incloure aquests infants a les classes. Per exemple, en el tema de l'educació de l'escola bressol, encara hi ha moltes mancances. Encara és molt difícil trobar escoles bressol que puguin acceptar o que puguin adaptar el seu espai i el seu temps a poder acollir aquests infants. L'escola primària i l'escola secundària funciona millor perquè pot accedir més a aquests serveis de suport dels equips d'assessorament psicopedagògic, per exemple, que donen suport doncs, tant en material com en personal. Després també hi ha una part important, que és que algunes escoles han començat a funcionar amb un equilibri entre una part de temps a l'escola ordinària i una part de temps a l'escola d'educació especial per poder potenciar al màxim les capacitats del nen. És a dir, si oferim un espai ordinari, podem fer que aquest nen doncs, s'integri plenament amb una societat d'iguals. Però l'escola especial li pot oferir un treball més específic sobre les seves capacitats i les seves potencialitats.
Sí, pensem en...
Però sí que hi ha dificultats encara perquè aquestes dificultats siguin ateses plenament a l'escola ordinària.
Pensem en un nen sec, com sempre fem, un nen amb discapacitat auditiva, una nena amb discapacitat intel·lectual, un nen amb cardiopatia congènita, amb certes limitacions, per tant, en quant a activitat física, sobretot, entenem. Sigui quin sigui el seu model d'escolarització, la majoria de casos a l'escola ordinària, integrats amb la resta d'escolars, el cert és que l'escola representarà l'arribada dels primers conflictes.
Sí, segurament.
I aquí no sé fins a quin punt la discapacitat accentua el conflicte social.
A veure, més que accentuar, es tracta de que realment es pugui atendre realment la situació d'aquell nen i que es pugui fer visible la seva situació, però alhora que es pugui fer visible la situació de tots, és a dir, que tots puguin entendre la diferència d'aquell nen, però que alhora sigui un nen acceptat plenament. Els conflictes comencen perquè en aquest accés a la vida social a vegades no és la pròpia discapacitat la que porta la problemàtica, sinó és l'entorn que no està adaptat, els professionals que no estan educats per veure aquell nen com és realment. És a dir, que falta encara molta educació en aquest sentit per part dels professionals que els atenen. És a dir, veure'ls com nens amb possibilitats, amb capacitats, que realment puguin tenir accés a totes les situacions que l'escola pot oferir-los, però plenament, és a dir, amb tots els recursos. Quan parles d'un nen sec, doncs que pugui realment doncs, tenir els avantatges que de les noves tecnologies, per exemple, o que ofereix la Fundació ONCE en moltes escoles per poder integrar aquests nens. Els nens que tenen alguna discapacitat física, doncs que realment es pugui adaptar un espai, es pugui fer ús dels ascensors, que es puguin adaptar rampes, que hi hagi un material escolar adequat, és a dir, des de les cadires, les taules adaptades, fins a material molt divers que hi ha per l'ús del dia a dia, com són els ordinadors especials, és a dir, que realment es pot fer molta cosa.
Clar, com que aquest és un espai de família i discapacitat, pensem una miqueta ara en els pares i mares, no? Mm-hmm. I les pors que afronten quan
el seu
fill entra a la primària o a l'escola bressol, si és que la troba adequada a l'infant amb discapacitat, o a la secundària, no diguem ja.
Bueno.
No?
Clar, sí, les pors són moltes. Evidentment, d'entrada els pares es troben amb la situació d'haver d'escollir cap a quin lloc deriven el seu fill, cap a una escola ordinària, cap a una escola d'educació especial, segurament amb el suport dels professionals, dels equips d'assessorament psicopedagògic, com et comentava, doncs es pot fer una bona elecció, però sempre queda la incertesa, la por d'haver escollit un lloc ideal, perquè l'escola ordinària ofereix aquest entorn més normalitzat, però l'escola especial pot oferir un centrar-se en aquella potencialitat del nen i oferir-li moltes possibilitats també. El que sí que és cert és que als pares els genera molta por deixar el seu fill en mans d'algunes altres persones. Aquesta separació inicial és molt difícil pels pares.
I clar, han de fer un esforç, imaginem, en superar aquesta por.
Han de fer un esforç.
I deixar que el nen afronti allò que calgui.
Allò que calgui.
Un suport constant, això sí.
Exacte, sí, és necessari que aquest suport pels pares, per poder afrontar-ho, sí.
Doncs per últim, reptes, aspectes a millorar en quant a la vida escolar d'un nen o nen amb discapacitat.
Bé,
o un adolescent,
tot...
perquè a la secundària ja de nens, poca cosa,
Sí, sí. Sí. Bé, els reptes són moltíssims, els aspectes a millorar són moltíssims. Sobretot el que tota la societat, tots nosaltres, ens conscienciem de que la discapacitat per si mateixa no genera cap conflicte, que el que hem d'intentar és trobar la possibilitat de donar suport a aquestes persones amb les seves necessitats concretes. És a dir, necessitem poder entendre que hi ha persones que necessiten coses diferents, que hem de conviure i veure'ls com a persones, fer-los visibles, nosaltres també entendre'ls com a tal.
Doncs, Rosana, com el que no vol la cosa, hem cobert tota una temporada d'espais.
Sí.
Perquè estava mirant quan torna la Rosana, que ja se m'acaba el temps. Al mes de juliol que farem un resum de tota la temporada.
Doncs el que tu vulguis, perquè a mi ja saps que m'agrada molt venir aquí.
Que hem repassat. Que... Ai, Rosana Moyano, t'anomenarem psicòloga de totes les famílies...
Ui, fantàstic!
...relacionades amb el món de la discapacitat,
Moltíssimes gràcies.
Doncs una abraçada ben forta i fins al mes de juliol.
Perfecte, gràcies, Anna.
Vinga, nosaltres continuem ara al costat de la nostra escriptora cega Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Les dones futbolistes demanen que s'inclogui la lliga femenina a les travesses. El futbol femení no compta gairebé amb suports oficials, ni econòmics, ni mediàtics. Fet que les travesses esportives surtin partits de la Lliga Professional Femenina significaria que part de la recaudació de la travessa revertiria en els clubs femenins, va indicar la diputada socialista Ángeles Álvarez, acompanyada per la presidenta de l'Associació Espanyola de Jugadores de Futbol, Fe Robles. Álvarez ha explicat que les dones futbolistes necessiten espais on es faci visible el seu esport i comptar amb prou finançament per poder professionalitzar-se, atès que hi ha unes 40.000 jugadores federades i moltes d'elles necessiten una altra feina per poder sobreviure. Una diferència brutal amb el que cobren els homes futbolistes, molts d'ells xifres escandaloses atesa la situació econòmica actual i la gran quantitat de persones que ho passen molt i molt malament. Qui ha guanyat la Lliga de Futbol aquest 2014? El Barça, és clar. No m'equivoco. La d'homes ha estat l'Atlético de Madrid. La Lliga Femenina de Futbol ha estat conquerida per les jugadores del Barça, dirigides per Xavi Llorenç, a falta de 3 jornades per acabar la Lliga. Ho sabíeu? It's so hard when it doesn't come easy.
Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Vinga, doncs, tornem al costat de la Toni Fernández de Cora, ja dins de l'espai d'entitats socials. Aquest dimecres hem celebrat el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, motiu pel qual avui el convidat que tenim als estudis té molt a veure amb el tema. Josep Lluís Gómez, membre de la Junta de l'Associació de Trasplantats Hepàtics. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Vostè, senyor Gómez, també és trasplantat.
Sí, sóc trasplantat, sí. Trasplantat dos vegades, trasplantat.
Dos vegades, de fetge.
De fetge, trasplantat de fetge, però dos vegades.
Uh-huh. Una miqueta al seu cas, resumir?
El meu cas ve d'haver estat infectat per el virus de l'hepatitis C, una hepatitis que està molt de moda ara perquè hi ha moltes novetats respecte a això, i aquest virus que vaig contreure doncs, abans de l'any 90, que no hi havia marcadors d'aquesta hepatitis, i, per tant, doncs, en qualsevol transfusió podien inocular-te aquest virus, com ha passat a molta gent i a molta gent que no ho sap encara, però ha passat. I aquesta situació em va portar que el virus aquest actua sobre la fetge, el cronifica, es torna cirròtic i no hi ha més possibilitat que un trasplantament quan es torna cirròtic. Això va ser el trasplantament que em va fer l'any 2000, va durar 10 anys, però com que el virus continuava en sang, l'any 2010 van tindre que retransplantar-me. I aquí estic.
O sigui que és per transfusió sanguínia en el seu cas, senyor Gómez.
En aquest cas, sí.
Uh-huh. Carai. Doncs, Toni, impressionant testimoni que ens portes a Catalunya Sense Barreres. Filla, no sé d'on els treus i com els selecciones, però felicitats.
Moltes gràcies. La veritat és que jo estic molt contenta d'anar coneixent gent tan interessant i que fa una feina tan important, però... Ara anant al tema, senyor Gómez, com canvia la vida quan es produeix un diagnòstic com el del que la cura només és un trasplantament?
Pues, naturalment, primer t'ho planteixes, tens un problema d'impacte molt important, sobretot el teu entorn. Té un impacte molt més gran encara, perquè, a més, el trasplantament, que a tu et dona una segona oportunitat de continuar vivint, a l'entorn el condiciona moltíssim. Tant per la qüestió doncs, de cura i ajuda en l'enfermetat, com perquè doncs, hi ha moltes coses que queden una mica no impossibles, però sí considerablement doncs, qüestionades.
I quin suport rep el pacient davant d'aquesta situació?
Pues mira, el suport que tenen els pacients bàsicament és sobretot de l'entorn i actualment i afortunadament de les associacions, les quals... ajuden molt perquè són gent que han passat pel mateix tràngol que tu, saben quines conseqüències té, t'ajuden molt i, a més, t'impulsen molt perquè veus que són gent que estan com tu, han passat del tràngol i estan completament normalitzades i integrades a la vida. Jo, després del trasplantament, vaig continuar treballant durant una sèrie d'anys fins que vaig poder, jo, el segon, reinfecció del virus, doncs em va impedir continuar treballant a partir dels 60 anys, 62 anys, 61, 62 anys.
És una bona edat per jubilar-se, també.
La veritat és que potser és massa temprana, però de tota manera és un moment que t'has de plantejar i no tens altra alternativa.
Però a l'Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, vostè que és membre de la Junta, segur que té moltíssima feina. Què fan aquí?
Bueno, doncs miren, aquí fem, per una banda, a l'associació el que fem és apoyar i donar suport a tot el malalt trasplantat o no, o amb llista d'espera de trasplantament, i, a més, donar opcions perquè normalitzin la seva vida. En aquest aspecte fem, per una banda, doncs, l'apoi psicològic, que està prestat per psicòlegs, titulats i col·legiats, fem l'apoio doncs, personal i mig legal, el qual me n'ocupo bastant jo, perquè doncs, per la meva trajectòria laboral anterior em dedicava al tema aquest, i després també fem l'apoio social de facilitar els pis d'acollida a tots aquells trasplantats o malalts trasplantats o que s'han de trasplantar que viuen fora de Barcelona, més enllà de 50 quilòmetres de ràdio, amb el qual els oferim la possibilitat de vindre a Barcelona, estar-se ell, el trasplantat o trasplantable, i la família, una persona, doncs en un pis sense un cost que hauria de tindre d'assumir doncs, en qualsevol establiment hoteler.
Perquè una vegada que s'ha produït el trasplantament, quant de temps passa fins poder portar una vida normalitzada?
Normalment, al cap de 3 mesos pots començar a fer alguna cosa i al cap de mig any pots integrar-te a la vida si és que el tipus de trasplantament t'ho permet. Perquè no tots els trasplantaments són iguals, ni totes les persones són iguals, ni tothom té el mateix tipus de diagnòstic en la seva malaltia.
Hem llegit, i de fet abans vostè ho ha comentat, que la raó més comuna per al trasplantament de fetge en adults és la cirrosi i que aquesta pot tenir moltes causes, una d'elles, l'hepatitis B o C. I li volíem preguntar, existeix un tractament efectiu per la hepatitis?
En aquest moment hi ha un tractament, és a dir, fins a l'any 2012... hi havia un tractament tradicional que era a base d'interferó, que és un tractament que es coneix de fa molt temps, el qual curava molt poca gent. És a dir, estem parlant d'un 15% de malalts que es podien curar només. Després, més tard, va vindre un interferó combinat amb un altre antiviral, que era la ribavirina, i aquest ja arribava a una curació del 35-40%. Però des de l'any 2012, gràcies a les investigacions, hi ha un tractament que en aquest moment està comprovat i provat, perquè s'està aplicant en forma experimental, que arriba a una curació del 95-98% dels malalts tractats, el qual seria un tractament importantíssim, a més està reconegut per tota la comunitat científica, per donar, per evitar el trasplantament en els casos en què es pogués preveure amb temps suficient, i inclús si s'ha de trasplantar, no és el mateix trasplantar-se amb virus que sense el virus, perquè naturalment la continuació després del tractament és molt diferent completament.
Què vol dir que està en fase experimental, senyor Gómez?
Perquè en aquest moment encara no està aprovat per la Sanitat Nacional, el Ministeri de Sanitat de Madrid, ni siquiera li han posat preu, amb el qual no es pot dispensar. I no poder-lo dispensar vol dir que s'ha de comprar, quan s'aplica, com si fos un medicament estranger. I aquest medicament, quan el compres al laboratori, diu, escolti, aquest medicament, que és un tractament de 12 setmanes o 24 setmanes, pues té un cost de 60.000 euros. I, aleshores, pues, lamentablement, en aquest moment, el Ministeri encara no ha fet el pas necessari de poder-lo posar-li un preu. Sí que té preu a Europa. Europa té preu a Alemanya i a França. Aquí a Espanya encara no es pot fer i, naturalment, és un tractament que hem de lluitar perquè això es pugui fer. Al marge d'això, sí que els hepatòlegs de tot el país han fet una llista dels malalts que en els 12 propers mesos tindrien necessitat d'aquest tractament. I estem parlant de 600-700 tractaments. Vull dir que som conscients de que hi ha limitacions, però s'ha de poder tirar endavant això.
Doncs lluitem per aconseguir realment que aquest tractament pugui arribar a Espanya i amb tot el suport, com sempre.
Per descomptat que hem de fer-ho.
Llavors, arribats a aquest punt, és vital per tot el que suposa agrair als donants. Vostès porten a terme sessions de sensibilització, d'informació... Quina acollida, quin impacte reben després de fer aquestes sessions?
Doncs pues mira, a part que ahir era el dia del donant i vam estar celebrant-ho, doncs, assistint als actes oficials, etc, que van ser molt interessants, perquè van estar parlant sobretot de l'agraïment que hem de tindre a la societat als donants, a les famílies dels donants cadàver i als donants de viu, que cada dia n'hi ha més, perquè hi ha òrgans que poden ser donants viu, com per exemple el ronyó.
I el fetge també.
El fetge, en part, una part del fetge també és possible, però no és possible en el cor i pulmó, per exemple, clar, lògicament, perquè només tenim un, no? Però doncs el que rebem quan anem en els pobles de tot Catalunya que anem, fem xerrades per la donació, rebem una acollida interessant, perquè el que transmetem és bàsicament, a part de que es facin donants, és a dir, que tinguin el carnet de donant, l'important per la donació és que la gent en parli, que la gent en parli i que la família estigui conscienciada, perquè al final l'important és que hi hagin donants.
Senyor Gómez, les dades són correctes. Fins al 15 de maig s'han realitzat 345 trasplantaments d'òrgans a Catalunya gràcies a la generositat de 91 donants cadàver i 58 donants vius.
Sí, és correcte. Sí. Aquestes dades van sortir ahir perfectament, sí.
I una altra dada ens indica, Toni, concretament, que avui aproximadament quantes persones...
Hi han 2.000 pacients a Espanya que esperen un trasplantament de fetge, sí. I d'aquests uns 120 a Catalunya.
Sí, sí, correcte. Correcte,
doncs
sí.
Deixarem el telèfon de l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya, 93 263 56 84, 93 263 56
correcte.
84, perquè puguin parlar amb el senyor Josep Lluís Gómez i tot el seu equip i fer un cop de mà si possible. Una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquesta ocasió.
És una meravella tenir-ho a la vida, senyor Gómez.
A la vida, vinga, continuem endavant.
Vinga, gràcies, Toni, fins molt aviat, companya.
Gràcies, guapa.
Vinga. Nosaltres ens quedem amb la Dolors Garcia per escoltar ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana estem fent recerca per una entitat de Barcelona Ciutat d'un perfil administratiu per fer tasques d'atenció al client i les pròpies derivades de l'activitat de l'empresa, així com a gestions externes. Es requereix formació administrativa, preferentment FP o cicles formatius, català parlat i escrit i coneixements mitjans a nivells d'office. S'ofereix contracte eventual a mitja jornada. També tenim una segona oferta destacada per Barcelona Província i es tracta de la necessitat de cobertura de perfils d'operaris, operàries de neteja d'oficines i establiments per cobrir suplències d'estiu. Es tracta de diferents jornades d'entre 10 a 40 hores setmanals. Per alguns serveis es requereix disposar de mitjans propis per accedir als centres de treball. I per finalitzar, recordar que a nivell de l'àmbit territorial de Catalunya continuem fent recerca de persones amb un bon perfil comercial i que treballin per objectius per treballar com a agent, venedor o venedora de productes de lloc d'once. Han de tenir preferiblement vehicle propi, vocació comercial, experiència en el tracte amb el públic i flexibilitat horària. S'ofereix habitualment un contracte d'un any o bé eventualitats, condicions de jornada i horari en funció del territori. I ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior a 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes i tota la nostra formació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de PSC Inserta i fins la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies, Dolors, i per més informació, a més de www.portalento.es, el telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 93 238 4949. Ara fem una petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia amb la gent gran.
Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Encetem ja la tertúlia de la nostra gent gran, la vida a certa edat, on avui s'ha convertit en una mena de taula de redacció per comentar l'actualitat del país, perquè tant en Francesc Vendrell, Amparo Monguillot com Esteve Pujades, bona tarda, joves.
Bona tarda.
Joves grans, podia
sí.
dir-vos.
Sí, sí.
Grans d'experiència.
Gràcies.
Ja han passat unes quantes en aquest país.
Oh, i tant.
Ui.
I ara tota la gent com mig jove o jove està revolucionada amb tant canvi, però a vosaltres tot això ja us agafa com després del viscut, no?
Sí.
Sí, tant.
Mm-hmm. Recordem una miqueta les edats.
Pues jo té 38. Ara faré els 30, farà els 39 el juliol.
No, bueno, no confonguis l'audiència, Vendrell.
No, no.
Quins anys tens?
Tinc 76.
Ah, 76 anys, tu?
Jo tenia 28, quan va haver tots els canvis.
Però ara quants tens?
65.
I l'Esteve Pujades?
Pues 76.
Molt bé, o sigui...
Són que... del rei els dos, eh?
Sí, sí.
Del 38.
Home, sou companys de generació
del rei
Juan Carlos,
exacte,
no?
Exacte, exacte. I el dia que van nomenar el rei...
Sí.
saps què va passar? Que jo tenia un judici i em van, havien nombrat en temps anterior el 28 de novembre i quan vaig arribar al juzgat dic amnistia general, dic viva el rei.
Tu tenies un judici?
Sí, l'únic judici que he tingut de faltes d'un accident de, que no era culpa meva però que tenia que anar, pues, vaig dir pues, viva el rei, ja està.
Només arribar, no?
Sí.
Com recordeu aquell dia, Amparo?
Bé, jo no sé si per la meva joventut i el poc que es parlava de política a casa meva, la veritat és que en aquells moments vaig pensar que un canvi en aquest país i amb la monarquia serien uns dignes representants d'Espanya i podien obrir-nos portes arreu del món. Però mai vaig pensar en la despesa tan gran que significava pel nostre país tenir un sistema de monarquia.
Uh-huh. Jo ho vaig viure pues, amb tranquil·litat i també esperança, no? Que hi ha sempre amb els canvis... Però això s'ha quedat una mica al tinter.
Clar, perquè vosaltres sou fills d'una dictadura, pràcticament.
Sí, i tant.
Efectivament, de la guerra.
Neix el 38.
Efectivament, o sigui que heu viscut els anys més durs de la història de Catalunya i d'Espanya.
Sí. Jo vaig néixer a la postguerra, però bueno.
Jo estava a la guerra, a l'època de la guerra, els dos. Igual
sí, que sí, sí. Però vaja, no t'enteres, eh? I allò que diem la supervivència... pot en tot.
I veus la normalitat, que és normal. Tot el que has passat és la normalitat. No hi ha, veus diferent. Ara seria diferent veure tot. Ara sí que dius, hòstima, quin canvi. Però realment era la normalitat que hi havia. I que feia un canvi, però nosaltres no podíem aguantar-ho, però que clar, que era el nostre. Viure d'aquella manera, la iglésia, la missa, tot això obligat, sí. Tot el sistema que hi havia, però... i que tothom callava i no ningú deia res.
No teníem massa un sentit crític, eh?
No,
nosaltres no teníem... Home, tampoc la gent gran tampoc deia res, eh? Tothom callava, perquè era l'època que no es podia parlar gaire.
També.
Estava tot en silenciat i ja no sé si s'havien calgut, hi havia els alcaldes de barri, alcaldes finals de barri que vigilaven i sabien, tenies que anar permisos de demanar qualsevol cosa amb ells, ells també t'enviaven els estaments públics més alts, però realment estava tot controlat. Eh?
Les dones tenien molt de perdre. Sí.
Entenc que vosaltres vau viure tota la dictadura sense consciència de dictadura.
Sí, no? sense.
Sí. Uh-huh.
Nosaltres, que eren joves, no.
No vaig viure malament, de totes maneres.
Uh-huh. Però clar, quan en aquest país mor en Franco, arriba el Juan Carlos, és coronat rei d'Espanya, entra la democràcia, vosaltres estàveu a plena vida. Éreu persones adultes,
sí.
38, 39 anys, l'Empar una miqueta més jove,
Sí.
28, Amparo, més o menys?
Sí, tenia 28, sí. Mm-hmm.
Doncs llavors, en aquell moment, sí que notaríeu que alguna cosa passava.
No, perquè jo treballava en una gran empresa i vaig continuar treballant i no vaig notar gaire diferència.
Jo, quan van nomenar el rei, pues, he comentat abans això, que vaig dir viva el rei perquè tenia un judici, però al mateix temps estava visquent en una zona i vaig canviar de zona.
Ja.
Vaig canviar de zona i llavors em vaig anar amb els problemes que hi havia de les grans fàbriques que teníem a Cerdanyola, com era l'Ida tal, que hi havia problemes molt de gent que revolucionava molt, i això doncs, vaig fugir per aventura i vaig anar al costat de l'Amparo a viure.
Sí,
sí. Era la zona més tranquil·la.
Mira, una altra veïna que arriba ara mateix, baixada del tren de la Renfe de Mollet del Vallès. Concepció Moix, benvinguda a Catalunya Sense Barreres.
Molt bé, moltes gràcies, bon
Quants
dia.
Quants anys tenies tu quan va morir Franco i va entrar el rei Juan Carlos?
Espera't.
Més o menys. Ara quants anys tens?
En tinc 75.
Doncs més o menys com el Ventrell i l'Esteve.
Que tenim una edat així, sí, del 38, sí, és veritat.
Doncs l'edat del rei, xa tu.
Doncs la mateixa edat.
Una coincidència, tres aquí.
Què recordes d'aquell moment? Els teus companys deien que no tenien consciència de dictadura durant els 40 anys que va durar aquesta dictadura franquista a Espanya. I que quan va arribar la democràcia ho vam viure amb naturalitat, amb normalitat, amb calma.
Jo també, va ser com si una transició més que res per lo que se'n parlava als medis de comunicació i això, però vull dir, en realitat, a la vida real, la que es fem, quasi no es va notar, tothom va continuar fent el mateix, vull dir, no hi va haver cap...
Anava seguint la vida,
Anava
seguint, mentre no fiquessis amb el sistema públic, no passava res.
L'agitació social que vivim avui dia no és pròpia dels vostres anys, ni en dictadura ni en transició.
Bueno, també ja començava a haver moviments.
Moviments
a les empreses, jo treballava en una empresa molt gran de química, Iscondel, i van haver molts molts moviments.
Sí, sí, no sabia. Sí. Hi havia tot allò.
Hi havia comissions que no es podia donar a conèixer.
Però si no ficaves, si no ficaves amb aquestes coses, no passava res. Jo estava, diguem-ne... Sí.
I ara com veieu la vida? És què
ara,
està passant?
Perdó, el que tu deies és que ara jo crec que també és molt pels medis de comunicació, perquè no facin tantes taules rodones i tot, i s'està parlant del mateix moment. Busquen un tema i aquell tema l'exploten fins que ja no poden més.
Sí.
I llavors això fa que també la gent, clar, hi ha televisió, a la nostra edat hi ha molta gent que només passa el temps mirant-la, no teníem... i clar, la gent comenta més, i això fa que es faci no més un boom. Més, no però
teníem,
si no...
Clar, no teníem ni internet, teníem res, que ara pues, sí, les xarxes marxen, i ens exciten una mica, però sí, per interessos d'altres senyors que no estan al front d'això.
Això
tot està organitzat
és
per deshabituar i desinhibir la gent, que ens desinhibeixen en el sentit que diuen tants problemes, al final dius, va, ja és igual, no faig res, que ho facin el que vulgui, que ho faran igual. I això és el que el sistema és inhibir de la gent de passi del tema. Mm. Clar, som els vassalls.
Sí.
Doncs ara hem viscut unes eleccions europees.
Sí. Sí.
O sigui, teniu cita electoral molt sovint. Sí, durant 40 anys sí. No vau pisar...
No
vau passar per un col·legi electoral, cada dos anys, com a mínim, teniu una
tenim
cita.
Tenim alguna sí.
Com visqueu tot sí. aquest moviment polític?
Jo el visc posa fort d'aquest moviment. Vull dir que no sento la política.
No vas votar a les eleccions europees?
No vaig votar. Jo és que voldria simplificar els polítics. No tants partits, dos o tres, i para de comptar.
Doncs justament les eleccions europees indiquen el contrari, la mort del bipartidisme, el ressorgiment de molts partits...
I masses polítics.
Més minoritaris, sí. Partits sí. Nous...
Això és veritat.
I que se'n parla molt. Jo torno amb això, que se'n parla molt, i que al parlar-ne tant ja tothom pot opinar, i tantes opinions, ja no sé on, ja no sap on va.
Va votar a les eleccions europees.
Sí, jo sí.
Menys l'Esteve a tots.
Jo sempre vaig a votar. Jo sé que els deures són aquests primers. Sí. Jo, si fas els deures, pots demanar els drets.
Estem ben educats.
Si no fas els deures, malament. Sí. I jo l'he viscut, doncs, mira, fent entrevistes amb la meva ràdio d'aquí a Cerdanyola, en tots els partits, per les eleccions, i he tingut moltes
opinions. Què fareu per la gent gran a Europa, no?
Exacte, també he fet per l'Europa, per la gent gran, diguéssim, la fira que vam fer de la gent gran, però jo, el meu stand va estar només a la Societat Europa, que va ser el dia 24, el dia abans de les eleccions, tot era cartells d'Europa, que aquí em porto algun, i tot no anava cap partit, només Europa, que no som el futur, que pots legislar a través de la Unió Europea, que són normatives que hi han. I que es poden...
Molt actiu, tot, sí. No? Sí. La jornada
home,
europea.
Sí, sí, jo també vaig a votar a l'Ukraine, jo també, dic que en aquest sentit estem ben educats, no? Més que, a veure, s'ha d'anar a votar, cadascú...
Que voti el que vulguin, clar, que votin sí, en
jo,
blanc.
Sí. Jo, la veritat...
Es donen aquesta opció i és molt bona.
Jo em pensava que l'entrada a la Unió Europea seria la panacea i que podien igualar-nos als països més desenvolupats, però no ha estat així. Ha contribuït a empobrir-nos, ja que... Fins ara, a pesar de que les ajudes que hem rebut, no s'ha vist cap progrés. Tot el contrari, només retallades i més retallades.
Doncs pues fixa-t'hi que aquest programa es fa en part gràcies al Fons Social Europeu.
Sí, sí, per això que hem rebut moltes ajudes. Però també s'han retallat molt i retallen i retallen la merda.
Moltes ajudes han anat a parar on no tenia que haver parat i han parat. I són gent grans terratinents que tenen grans predis i grans agrícoles que els han donat els diners quan ells ho tenen arrendat i han cobrat. I això s'ha perdut molt diner.
Bueno, i ara tot això ho arreglarà Felipe VI.
Sí. Continuarà igual, com va dir la reina. Tot continuarà igual.
Tot continuarà igual, què dius?
Com va dir la reina, eh?
No, jo penso que...
Que no canviaria res.
Les persones, per això, avui dia estan més sensibilitzades i el que no s'ho passa bé ho demostrarà. Així com abans aguantaven i...
Bueno, però el que ha de canviar és l'àrea públic, o sigui, els polítics. Aquests ara tenen que rectificar i han donat un avís de que no pot ser així, que es continua d'aquesta manera. Clar, tant el que ha hagut, tant el que s'ha aixecat, tants robos, tant de tot...
Sí. Companys, retira una persona de la vostra generació, el rei Juan Carlos.
Sí.
Podia ser company de tertúlia.
Sí, sí, el podies convidar.
I quantes vegades han dit que si ja està gran, que si entra en la joventut, el Felipe, la Letícia, tan joves que són, i vosaltres què penseu quan escolteu aquest discurs?
Jo el rei el veig envellit i cansat. A pesar del seu esforç, li veig manca de forces per continuar.
Si té la mateixa edat que el
Vendrell.
Vol dir
que és maquillatge, tot això?
No, perquè no, però jo veig
després veuràs com anar a poder caçar. No, no caçar elefants, però potser caçar papallones.
Jo crec que el rei ara no està en condicions de poder afrontar tants problemes de nostres
se li veu a sobre
i per si mateix, dels seus que té propis. Jo crec que ha fet bé amb...
Sí, jo crec que sí. A veure, jo confio en que la joventut de la parella, de tots dos, de la Letícia i del Felipe... Bueno.
Que... Mira que tireu pedres contra el vostre, és
una,
gent,
sí? És una corona parlamentària.
Sí, bueno, però a veure, jo crec que potser arreglarà. No, sí,
no,
ells no manen.
No oblidem.
Jo us espero
no
el mes de juliol aquí per continuar arreglant el país, què us sembla?
Sí, sí, sí. Ah, molt bé. Sí,
vinga,
sí.
Una abraçada ben forta a Concepció, bueno. Francesc, Amparo i Esteve. Mentrestant, amics oients, vosaltres sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.